9:21, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimarts i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple municipal. Jordi Puigneró, Convergència i Unió, Bruno de Salvador, Partit Popular, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Molt bon dia. Bon dia.
Estem a l'espera que el PSC arribi amb algun dels seus representants al ple municipal, però mentrestant podem tractar diversos temes d'actualitat. Els voldria preguntar què els sembla que el govern espanyol prevegui una tisorada superior als 10.000 milions d'euros en matèria de sanitat i educació, amb més racionalització, diuen, eliminació de duplicitats i millora de l'eficiència en la gestió. Això ho van dir ahir en una nota de premsa. Aquesta és la xifra d'estalvi pressupostari que preveu l'executiu després de la reunió que aquest dilluns ha mantingut al Palau de la Moncloa el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb els seus ministres econòmics i amb els titulars de sanitat i educació. Sobre aquest anunci, dos apunts més per centrar el debat. Estem parlant de dues competències ara en mans dels governs autonòmics i, per tant, haurem de saber quines són les conseqüències per a aquests executius i també explicar una mica com van anar aquests anuncis. En un primer moment, el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Carlos Floriano, va expressar el total compromís del seu partit amb la gratuïtat de la sanitat i va considerar que les paraules anteriors del ministre d'Economia aquell mateix matí, Luis de Guindos, sobre un pagament progressiu en funció de la renda era una reflexió de caràcter personal. Després d'aquest malentès, va haver-hi aquesta nota de premsa on s'anunciava la retallada de 10.000 milions d'euros. Si els sembla que comenci el Partit Popular explicant quin és el seu posicionament, el de Sant Cugat, sobre aquesta retallada, i posteriorment Convergència i Unió, Iniciativa i la CUP expressaran les seves opinions. Per tant, Bruno Salvador.
Sí, bien. Bon dia i bona Pasqua a tothom. A ver, la notícia és relativamente reciente, creo que és d'ayer. Entonces, bueno, yo apuntaré un poco lo que el partido a día de hoy ha manifestado a la opinión pública. Quiero recordar que creo que esta tarde va a haber una rueda de prensa en donde ya se va a detallar pues las particularidades de las medidas que se van a adoptar, ¿no? En primer lugar, quiero hacer una mención a lo que ha aparecido en medios sobre la opinión de Floriano y el ministro de Guindos, que parecían que se contradecían. Lo único que hizo el ministro de Economía es hacer una reflexión, y así lo dijo expresamente, una reflexión en voz alta sobre la posibilidad de en el futuro plantear el copago en algunos aspectos, y hablaba de personas con un altísimo nivel de renta, que tampoco entraba dentro de la lógica que estas personas pues tuvieran una sanidad absolutamente pues gratuita, ¿no? Pero lo apuntaba como una mera reflexión sin más consecuencias, y así lo dijo ahí el señor Floriano, ¿no? Bueno, es decir, estas medidas, entrando ya en el tema de las medidas en materia de sanidad y educación, como apuntó ayer el Ejecutivo en rueda de prensa, lo que se pretende, el objetivo fundamental es la racionalización, la eliminación de duplicidades que existen y la mejora de la eficiencia en la gestión, ¿no? Aquí apunta. Y luego también creo que es importante recalcar que se pretende recortar prestaciones sanitarias también no esenciales, ¿eh? Es decir, que la gente que la situación no crea alarmismo, ¿no? Yo creo que tenemos que situar el debate en sus justos términos, y como a mí me ha llegado por otras vías, pues prestaciones sanitarias no esenciales las ubicaríamos, por ejemplo, en lo que son operaciones, lo digo a título de ejemplo y sin pretensión de exhaustividad tampoco, pero para que nos ayude a centrar el debate, por ejemplo, operaciones de tratamiento de fertilidad, vasectomías, cambios de sexos y tantas otras cosas que no son esenciales dentro de lo que es la prestación sanitaria como tal. Se pretende también en este sentido pues hacer pues algunos recortes, pero en el ámbito general se trata, como digo, de racionalizar los recursos y eliminar duplicidades.
Convergència i Unió, Jordi Puigneró.
Bé, aquest anunci, des de Convergència i Unió, considerem que és un anunci d'una política, en primer lloc, erràtica. Erràtica de part del Partit Popular, perquè si ben és cert que estem en una època d'austeritat i s'han d'aplicar mesures de contenció en tots els àmbits, evidentment els darrers als quals se'ls ha de fer, doncs, s'han de retallar, doncs són, ho entenem des de Convenció Unió, són els àmbits d'educació i sanitat. Evidentment que s'ha de retallar tot arreu, però d'on menys s'ha de retallar és d'educació i sanitat. Com també ho han fet el govern del Partit Popular, doncs, de retallar l'IMSD+I. O sigui, estan tocant tots aquells aspectes que ens haurien de poder ajudar a sortir de la crisi. A més, això ha rebut un toc d'atenció per part de la Unió Europea, aquesta forta retallada en l'àmbit de la investigació científica, i per tant considerem que aquesta no és la forma que hauria, o no són els pressupostos que ens ajudaran a sortir de la crisi. Per tant, en primer lloc, considerar que aquests pressupostos són erràtics. Dic això perquè el govern espanyol tenia altres llocs on poder minvar el pressupost, no? Jo he sentit declaracions per part de la ministra de Foment, la senyora Pastor, on la línia d'AVE Portugal-Madrid, que Portugal ha dit que no farà el seu tram, doncs resulta que tindrà inversió en els propers anys i, per tant, aquesta inversió no es deixarà de fer. Quan tothom sap, doncs, que si Portugal no ho fa, és absurd perllongar o fer aquesta línia. Com també la línia d'AVE a Galícia, que curiosament l'any que ve hi ha eleccions gallegues i, vaja, no sé, fa-me molt sospitar que el Partit Popular, amb el seu president, que a més és gallec, doncs que vulgui fer aquesta inversió quan segurament no és una inversió que en aquests moments tampoc necessiti l'Estat espanyol. Per tant, en primer lloc dic que són uns pressupostos erràtics, però a més són uns pressupostos recentralitzadors. I aquestes mesures que està anunciant el Partit Popular van amb la línia de carregar-se el que és l'autonomia financera de les comunitats autònomes, perquè evidentment només retalla d'aquelles competències que depenen de les comunitats, en aquest cas educació i sanitat. Per tant, veiem amb preocupació, en aquest cas el pressupost del Partit Popular, i molt amb molta preocupació aquestes darreres anuncis s'han fet per part de diferents ministres.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, jo crec que una mica estaria d'acord en que, sobretot, els diferents anuncis són absolutament erràtics. Tots pensàvem que hi hauria una bufetada forta, però almenys jo personalment pensava que seria una bufetada més seriosa i més en la línia d'Europa i sobretot més respectuosa amb la legalitat que tenim vigent en aquests moments. Jo no puc entendre que, sense haver parlat prèviament amb les comunitats autònomes, justament es retalli amb dos aspectes, sanitat i educació, que estan totalment traspassats a aquestes comunitats. Per tant, jo crec que el primer que s'havia d'haver fet, si més no, és parlar i pactar amb les comunitats autònomes. A mi potser el que em preocupa no són aquestes retallades, que sí que em preocupen, òbviament, sinó quin és el paper que el nostre govern de Catalunya jugarà en tota aquesta situació. És a dir, jo crec que en aquests moments no se sap si aquestes retallades afectaran també a Catalunya, és a dir, seran a més de les que ja portem, cosa que moltes altres comunitats no porten. Què farà el govern d'Artur Mas? Jo crec que està totalment de passat. Jo crec que en aquests moments dona la impressió, malauradament dona la impressió, de que està en mans del Partit Popular de Catalunya, de la senyora Sánchez Camacho, que va directament a Madrid, que teòricament negocia un pacte fiscal de no se sap quina manera i amb qui i per quines situacions. Per tant, jo crec que el més preocupant és, a part dels diners, és la invasió que fa de les competències, en aquest cas concret, de la Generalitat, i per mi diríem la preocupació és quin serà el paper del nostre govern català amb tota aquesta història.
Guim Pros, de la CUP.
Sí, bé. Així d'entrada a mi em fa la impressió que el partit del govern, el Partit Popular, el govern espanyol, ells diran que és culpa del Zapatero, bueno, i del govern socialista, però a mi em fa la impressió que estan donant uns cops així a cegues, sense sentit, jo crec que bastant pitjors dels que ja havia fet anteriorment el govern socialista. Evidentment ho fan en funció del que dicten des d'Europa, però tot i així jo crec que comença a ser una mica ja, no sé com qualificar-ho, però que sempre els primers que rebin siguin sanitat i educació, no és preocupant, ja no, ja comença, ja jo crec que ja farà vessar la paciència de més d'un. Jo crec que ens encaminem, per molt que diguin que no, jo crec que ens encaminem cap a la situació que està vivint Grècia i la cosa comença a estar complicada. I en tot cas, respecte a aquestes retallades, jo crec que ho ha comentat la Roser, serà així, no? O sigui, veure què passa a Catalunya, tenim les competències en aquests dos sentits. Si això voldrà dir que encara retallarà més a Catalunya en sanitat i educació, venint de la retallada que venim fetes des de Convergència i Unió, la situació pot ser molt, es pot complicar molt, i bé, en tot cas ja està, ja en tot cas després ja continuarem.
Ja fa una estona que s'ha incorporat a la tertúlia Ferran Villasenyor del PSC, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant sobre l'anunci del govern espanyol d'aquesta tisorada de 10.000 milions en matèria de sanitat i educació, i ara es torna per al seu partit per expressar quina és la seva opinió.
Bé, diguem-ne que nosaltres, aviam, els escorpins piquen, no? Doncs el Partit Popular ja suposàvem que anaven a fer això. El que passa és que avui a la ràdio, no recordo quina emissora, estava escoltant alguna de les declaracions en el moment de les eleccions del senyor Rajoy, i diguem-ne que tot el contrari. I com deia en Guim, la culpa era del Zapatero, perquè qualsevol cosa, que no hi haurien retallades, no hi haurien pensions. Jo crec que estan sent uns moments bastant curiosos. Gairebé l'anunci de retallada d'ahir gairebé va ser per WhatsApp, o per Twitter o per Facebook. Això és una manca de credibilitat. El senyor Rajoy, no sé si s'ha anat a Las Vegas i està allà, i el que tenim aquí és alguna persona que no parla i que al·ludeix a les seves responsabilitats com a president del govern, però hi ha dos temes que són fonamentals. El primer, la retallada en sanitat i educació de 10.000 milions, que això trenca absolutament el sistema públic, sanitari i educatiu. Una cosa és, quan tu tens un pis, no comprar-te les portes de roure i posar-les de barat, i l'altra cosa és no posar finestres i tancar la calefacció i treure la llum, i és el que suposo que vol fer el govern del Partit Popular, evidentment, per incentivar la sanitat privada i l'educació privada. I l'altre ho han comentat els diferents companys. Hi ha un procés, jo crec que ja n'hi ha ni d'amagat, hi ha un procés claríssim de recentralització i invasió de competències. Estem parlant tota l'estona de sanitat i educació, que és una competència de les comunitats autònomes, i a Catalunya ja hem tingut unes retallades, que també han hagut manifestacions per part de tothom, i jo crec que ara és el moment de dir fins aquí, i no passaran.
Sí, Partit Popular, per diverses al·lusions a la moció de paraula.
Obvies. Bien, a ver, yo quería decir, Impros de la CUP decía que los primeros que reciben los recortes son los usuarios en sanidad y educación. Esto es falso, es decir, esto es falso. Llevamos más de 100 días de gobierno, con cada consejo de ministros se aprueban reformas, y aquí se han tocado partidas presupuestarias a sindicatos, aquí se ha tocado partidas presupuestarias a partidos políticos, asociaciones empresariales, se han reducido sueldos de altos directivos, o al menos se han limitado a altos directivos de entidades bancarias que han recibido fondos estatales cuando han sido salvadas. Se van a limitar los sueldos de alcaldes y concejales para evitar los sueldos astronómicos que muchas corporaciones locales de manera autónoma se establecen. Quiere decir que aquí los primeros que reciben no son, y podría dar muchas más medidas, ¿no? Aquí se está hablando de invasión de competencias, empieza a hacer frases fáciles, ¿no? No, porque ya se ha informado de que lo que se va a hacer es, se va a hablar con las comunidades autónomas.
Claro, que se envía un Twitter.
Por cierto, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular, gracias a la voluntad popular, aunque a muchos les pese esto. Y,
menos Andalucía,
Cataluña, bueno, porque se junta toda la oposición contra el partido que ha ganado las elecciones. Así estamos, como pasó en Cataluña durante 8 años. Por cierto, de gran mal recuerdo para todos, ¿no? Entonces, sí, porque de aquellos barros...
¿Usted qué se ha tomado?
De aquellos barros...
Señor, que Dios.
Amén.
Señor Villaseñor, de aquellos barros estos lodos, así estamos, ¿no?
Semana Santa.
Ahora faremos las citas de la Semana Santa.
No, la Semana Santa ya terminó.
Estamos
en época de...
Perdón, señor moderador, disculpe la interrupción.
En cuanto a los comentarios del señor Puchinero de Convergència, yo le pediría...
De tothom, ¿eh?
Yo le diría al señor Puchinero que no se hacía. ¿No? O sea, que aparte el cinismo, porque no ayuda al debate político. ¿Y por qué lo digo? Pues porque está criticando él. Si hiciera la izquierda, aún lo podría entender con más coherencia. Pero que el señor Puigdemont de Convergència i Unió nos esté dando lecciones de que no se tiene que recortar.
No me has escuchado bien.
Que se tienen que recortar otras partidas. Y empieza a hablar del tema de fomento. Es decir, señor Puigdemont, ha habido recortes en todas las partidas presupuestarias de cada ministerio a razón de un 10-15%. Y con lo cual se está dentro del ámbito de reducción.
Yo le explico cómo van a hacer Cataluña, que el presupuesto de territorios va a reducir un 40%, el de territorio de sostenibilidad, pot mirar, diguéssim, otros presupuestos, y d'altres, diguéssim, d'altres pressupostos, diguéssim, d'altres àmbits, van patir, diguéssim, doncs, retallades més fortes per poder, precisament, mirar que les retallades a sanitat i educació fossin les mínimes indispensables. Sí. I així és com s'ha actuat a Catalunya. Sí, vostès, aquest criteri no l'han fet servir per, per les retallades d'Espanya.
Senyor Puigneró, no haga trampas.
No es trampa, eso es así.
No haga trampas, los oyentes no se lo merecen. Mire, le voy a explicar. Usted está, van a haber unos recortes de 10.000 millones de euros, pero que va a ser para racionalizar el gasto y no va a tocar a prestaciones esenciales, cosa que sí que ha pasado en Cataluña, como usted bien sabe, ¿eh? Y si no, pregunte a todos los hospitales de esta comarca mismo cómo están los quirófanos, enfermeras del Valle de Hebrón, etcétera. Es decir, aquí se va a hablar de recorte de prestaciones sanitarias no esenciales, se va a hablar y se va a dialogar con las comunidades autónomas para intentar llegar a acuerdos, porque ya, como bien he apuntado, desde Iniciativa se trata de una competencia pues transferida a las comunidades autónomas, pero repito, aquí lo que se pretende es mayor racionalización, eliminación de duplicidades que las hay, y no son en el ámbito sanitario, señor Puigneró, y mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos.
Una altra ronda, Iniciatives, PSC, la CUP, ja tindran un torn de paraula.
Bé, jo no sé si efectivament el Partit Popular deu haver retallat amb altres coses, però a veure, jo crec que una altra de les coses que ha fet, que crec que és notòria, és l'amnistia fiscal als defraudadors, i crec que això és una cosa que, a part de tot, no, en aquests moments no crec que es pugui suportar, i m'agradaria que, si més no, Europa tampoc ho suportés. Pel que fa a les retallades amb educació i sanitat, és evident que podem dir que hi ha unes prestacions que són més necessàries i unes altres no, però qui ho ha de decidir, això? Com s'ha de decidir i com a mínim s'ha de parlar. I el que deia el senyor Bruno de Salvador, que es farà d'una manera o d'una altra, de moment, que sapiguem, no sabem com es farà. De moment no s'ha dit ni com ni de quina manera, ni què es retallarà, ni què vol dir eficiència, ni què vol dir racionalització, ni què vol dir eliminar duplicitats. Quan ens ho expliquin, potser llavors ens podrem estar d'acord o no, però en aquests moments és una cosa que és l'opinió del senyor de Salvador, perquè en aquests moments ningú ha dit en què consistirien aquestes retallades, i per tant jo em temo que cal esperar el pitjor. Potser sóc mal pensada.
Deixem acabar PSC i la CUP, que segur que tindrà alguna al·lusió, probablement.
Por supuesto. No, segurament. Aviam, jo crec que el company del Partit Popular, aquí és devingut com a portaveu del govern del Partit Popular, com a alumne aplicat, diguem-ne, està fent un exercici bastant, diguem-ne, no sé, d'un sectarisme confessional bastant curiós.
Sectarisme confessional?
Sí, no em referia a confessió religiosa, sinó confessió de partit. Jo crec que hi ha coses, escolti, li donaré un consell. Una vegada amb el seu partit pot estar en desacord amb alguna cosa, home, no passa res.
Sí, tant,
no, no s'ha de tallar, i per tant jo crec, home, vostè ens està defensant unes coses que jo no ho entenc.
Estoy defendiendo lo que el partit ha dicho hasta ahora.
Está defendiendo lo que diu el partit, evidentment, lo que diu el partit en un WhatsApp. És curiós, la interpretació, tal com deia la companya d'Iniciativa. Escolti, i les baralles amb Convergència i Partit Popular, a veure qui ha retallat més o no, també són tirant a lamentables, però bueno, qualsevol cas jo no hi entraré perquè avui toca aquest tema. Vostès són els de la setmana passada de la reforma laboral, ara em dirà, és que es van cremar contenidors, amb aquella ens ho sabem. I l'altra, l'amnistia fiscal que comentava Iniciativa per Catalunya, el no haver posat els impostos a les rendes altes, impost de successions, i no retallem d'aquí, o sigui, no ingressem d'aquí, el que fem és retallar per altres costats, és evident, i insisteixo, vostès estan intentant també carregar l'estat de les autonomies, aquella paraula, aquella frase que els agrada tant, l'estat de les autonomies, vostès no van votar la Constitució, se'n recorda, en aquest punt, doncs home, no fotem. No.
Fem CUP i després tindrà un torn al Partit Popular.
Sí, no, és una mica, volia anar amb la línia última que havia dit la Roser, en tot cas. El PP em sembla que porta 100 dies al govern espanyol, jo crec que ha fet el rècord en poc temps, ha superat el límit de prendre polítiques i iniciatives que fan que la gent fa que la gent convoqui una vaga i fa que la gent es posi les mans al cap. Però en tot cas jo voldria posar èmfasi en això últim que ha dit la Roser, que és sempre que es fan retallades, i això ja no només va pel PP, ara sí perquè són els que sempre es posa sobre la paraula racionalitat, eficiència, i ningú ens explica ni què volen dir, ni en quins punts s'aplicarà, ni a la llarga es fan propostes sobre el tema. A més, la racionalitat i l'eficiència sempre casualment fan referència a temes com la sanitat, l'educació, serveis socials bàsics. Ho he dit diverses vegades ja en aquesta tertúlia. Jo crec que utilitzar conceptes i paraules sense que ens expliquin exactament ni què volen dir ni cap a quina línia van, és enganyar la gent.
Partit Popular.
Señor Imprós...
Que ha rebut a totes bandes, eh?
Sí, ja lo sé, estoy acostumbrado. A ver, señor... No, mira, para eso estoy aquí. Señor Imprós, por favor, la medida es de ayer. Es que claro, aquí estamos pidiendo... Sí, todos vamos con unas exigencias y si la medida es de ayer, el gobierno aún no se ha pronunciado en forma, porque se lo hará hoy, y después, sería lógico que mañana... se pidieran estas explicaciones, pero claro, el gobierno se explica más. Es que claro, la medida es de ayer y ha dicho que convocaría ruedas de prensa.
És d'ahir, Bruno, però no em crec que no estigui ni pensada ni que no sàpiguen cap on es vol anar. Per tant,
sí, precisamente hoy se va a explicar hacia dónde se va. Entonces, después critiquemos, pero claro, estamos criticando antes ya con estas ganas de volver a crear el cordón sanitario contra el PP, todos contra el PP, todos menos el pueblo, porque el pueblo ha dado un apoyo mayoritario en las urnas, un apoyo que nunca ha tenido el gobierno Zapatero en ninguna de las dos legislaturas. Pero bueno, esto es aparte. En cuanto a la amnistía fiscal, mire, señor del PSC, usted será la persona menos indicada de esta mesa para dar lecciones sobre el tema de la amnistía fiscal. Tenga un poco de memoria histórica y recuerde...
Yo lo he dicho, perdone, Bruno.
No, pero el señor... señor...
Tengo memoria histórica y no sirvió
si
para nada.
Si vols criticar al PSC, em sembla estupendo, però el tema l'he tret jo.
No digo que l'haya sacado, digo que ha aludido el señor del PSC.
Doncs no va servir per res, doncs no
bueno,
el feu.
Pues digo que
ja està.
El senyor que ja sabe por dónde voy, como veo.
És que el castellà de moment encara l'entenc.
Sabe perfectamente que el gobierno... del PSC-PSOE lo que hizo fue dos amnistías fiscales,
¿no? Que no sirvieron para nada.
Bueno,
pues no las hagas.
Bueno, había la otra posibilidad, que era o subir más impuestos, como el IVA, por ejemplo, donde se afecta a toda la población, impuesto indirecto, o una amnistía fiscal. Entonces, bueno, se ha visto que la medida prudente pues era esta, ¿no?
Però llavors el que esteu fent és una crida als xorissos del món perquè vinguin a netejar els diners a Espanya.
No,
és que clar, és bastant curiós tot plegat.
Jo pedia un poc de seriedat en el debat, no?
No, tota la seriedat del món, però aquí hi ha uns diners que estan fora de la situació d'Hisenda i que solament hauran de pagar un 10%, que és molt menys de l'impost de societat, molt menys de l'IRPF, per exemple, per suposadament netejar-los, i que està vist que no va funcionar en el seu moment. Que va ser just abans de l'entrada a la Unió Europea i després en la primera crisi no va funcionar.
Hubo una recaudación y esta recaudación se ha visto que sería similar a un...
No serviría para res.
Bueno, pues entonces, si
per netejar diners,
dar usted lecciones al ministro de Guindos, pues vaya a hablar con él y quizá le haga caso.
Al vicepresident de Lehman Brothers Europa, home, jo crec que ens hauríem de començar.
No, ministro de Economía de...
Lehman Brothers Europa, que ja sabem com va anar.
Convergència Iniciativa, una intervenció més...
Sí, sí.
O si no, canviem de tema, eh? Jo tinc algun tema més aquí preparat.
No, a veure, jo el canvi que em preocupa molt de la política econòmica del Partit Popular en aquests moments és la vessant aquesta recentralitzadora que està donant a terme en molts aspectes. I això com a Catalunya ens hauria de posar molt alerta del que ens podem trobar en els propers mesos amb aquest Partit Popular. Amb el pressupost ho estem veient, com tot de retallar en àmbits que depenen del mateix govern, es retallen els àmbits que depenen de les autonomies, i a més es llancen missatges de què malament ho fan les autonomies i com gasten les autonomies. No? Escolti, doncs això no és així, senyor Salvador. El principal deute i dèficit que hi ha en aquests moments a Espanya el té l'Estat, no el tenen les autonomies. Com també s'ha llançat moltes escombraries respecte als ajuntaments, i resulta que després quan et pots analitzar els deutes i dèficits que tenen els ajuntaments és molt petit comparativament amb el que té l'Estat.
Menys
no?
el de Madrid.
Menys el de Madrid, exacte. Per tant, jo crec que vostès s'haurien de fer mirar cap on estan anant, o si més no, tenen bastant clar cap on van, que això és el més preocupant.
Sí, nosotros somos... Ya sabe,
i tanquem,
Hablamos bastante claro el Partido Popular. Se puede tener otros defectos, pero... las cosas bastante claras, las manifiesta, y todo se va a hacer dentro de lo que es el orden constitucional y el Estado de Derecho. Es decir, que aquí no se van a hacer cosas extrañas, se va a hacer...
¿Vais a cambiar la Constitución?
No sé si se va a cambiar o no, pero sí.
¿Sap que la Constitució permet suspendre l'autonomia?
Sí, claro. Por supuesto.
Y als tants, compte.
Por supuesto, sí, está refrendado por el pueblo catalán, no pasa nada. Es decir, que todo el mundo esté tranquilo, que sea todo absolutamente con absoluta democracia.
democracia.
Pel bé de tothom.
Tranquils, por supuesto, defendiendo el interés general.
Escolti, voldria canviar de tema. No sé si van sentir les paraules del bisbe d'Alcalà, que en una homilia televisiada va associar l'homosexualitat amb pràctiques que corrompen o destrueixen les persones. Diversos consellers ja han expressat un absolut respecte per la llibertat d'expressió, però entenen que el Consell d'Administració és l'òrgan que garanteix que la televisió i la ràdio públiques es compleixi la llei i que no s'ha de permetre que es produeixin missatges que poden atemptar contra el bé o la situació general. Què els van semblar aquestes paraules en què es relacionava el fet de ser homosexual amb pràctiques que corrompen o destrueixen les persones? No sé si les van escoltar, però ha sortit en diversos mitjans.
I que anirien a l'infern.
Comencem iniciativa, fem una ronda, com que els sembla?
Vinga. Sí? A veure, jo no les vaig sentir directament, sí que les vaig veure després reproduïdes, i penso, bueno, que estem en el mateix, és a dir, l'Església Catòlica, o almenys la seva cúpula, o una part important de la seva cúpula, diguem-ho així, està insistint dia rere dia i any rere any en atacar totes aquestes coses, des dels homosexuals fins als matrimonis entre el mateix sexe, fins a totes aquestes coses. Bé, jo penso que és una demostració més d'allò que jo intentava potser dir, només expressat bé al començament, és a dir, les polítiques del Partit Popular en economia, evidentment, són terribles, i ho anirem veient aquests dies, però a mi no sé si em fan més por encara les polítiques del Partit Popular amb una sèrie de coses que penso que una darrere l'altra ens aniran tirant enrere. Aquesta pot ser una, la llei de l'avortament pot ser una altra, la igualtat de les dones pot ser una tercera, etc, etc. És a dir, que jo penso que esto solo acaba de empezar, que es diu, i la festa que ens espera serà divertida. Llavors jo crec que això és una manifestació més de l'Església, o d'una cúpula de l'Església, que evidentment jo crec que no es pot permetre, sobretot en persones que tenen una autoritat o se suposa que exerceixen una autoritat moral sobre determinada gent.
Bé, estem parlant de retallades. Ara el que estem parlant, el que va fer, recordeu, les manifestacions del Partit Popular, que deia la Roser, contra l'Estatut, contra Catalunya, contra el matrimoni homosexual i contra els homosexuals, i són retallades de drets. El senyor bisbe d'Alcalà el que està fent és una reflexió que jo crec que té, fins i tot hauria de tenir efectes penals, o en alguns casos podria tenir efectes penals. Imaginen que aquestes declaracions les fa algun altre, per exemple, algun senyor, per exemple, l'Arnaldo Otegi. Què hauria passat? Doncs home, jo crec que seria bastant complicat. També, en honor a la veritat, cal donar suport a les declaracions del cardenal de Barcelona, del senyor Sistachs. Sistachs, diguem-ne, tirant cap enrere aquestes declaracions. Per tant, sortosament, doncs home, veiem que encara també hi ha un bri d'esperança també a la cúpula de l'Església. En tot cas, demanar al representant del Partit Popular si ell creu que els homosexuals aniran a l'infern i estan cometent un pecat o alguna cosa allò insalvable. A mi em semblaria lamentable que vostè digués que sí.
Bien, vamos a centrar el debate, porque aquí la gente va oyendo campanas y por aquí
este periódico. Ni campanas.
Me gustaría saber
cuántas
personas se han ido al original y han escuchado lo que ha dicho este obispo, que no lo que es lo que ha publicado, porque por ejemplo,
ya huye para la prensa.
Pero hay una cosa, es decir, me gustaría diferenciar lo que es la opinión pública de la opinión publicada, porque claro, aquí lo que se publica, lo publicado parece que es transcripción de la opinión, y esto es falso. Los periódicos meten bulla, y sobre todo con la Iglesia Católica, que hay ganas de meterle caña. Esto lo sabemos todos. Entonces, respecto a las declaraciones, por ejemplo, del cardenal arzobispo de Barcelona, Luis María Martínez Sistachs, ¿no? Y que se ha intentado confrontar con las opiniones del obispo Alcalá. Esto es absolutamente falso. Es decir, aquí no ha habido ningún tipo de contradicción entre uno y con otro. Y esto es verdad, y me gustaría que la gente apelara, en honor a la verdad, se fuera a las fuentes y viera que no hay ningún tipo. Es decir, la Iglesia, desde hace 2000 años, mantiene una posición sobre la sexualidad humana. Entonces, me gustaría que la dictadura del relativismo, con esos tics totalitarios que tiene, que no respeta las opiniones que van en contra, respetara, en nombre de la libertad de expresión, unas opiniones que no son de acuerdo con posiciones que son mayoritarias en la sociedad, pero que no comparten.
¿Qué mayoritarias en la sociedad?
Sí, sí. Se me acaba ahí. O al menos con la presión de los medios, que si la
más usted deje, está cosas que
deje usted que la gente sea libre, sí, diga lo que piensa, sí, porque eso. Aquí uno puede ser marxista,
siempre
otro puede
quan,
ser nacionalista,
home, pero, quan,
pero está la, faltant el respecte de moltes persones
no
i s'està passant.
No, no se ha faltat.
Lo digo muy seriosamente, no es pase.
El obispo de Alcalá no ha faltado el respeto a nadie.
Le diga a usted que es lo que está aquí.
Ha dicho que hay casos en que se, pues bueno, no han hablado de la homosexualidad como tal, sino casos de prostitución, de presión a determinados jóvenes para que practiquen prácticas homosexuales, y eso es lo pernicioso que es. Por ejemplo, lo que están haciendo muchas series, por ejemplo, Física y Química, que se ha suspendido en Italia.
Anda, ya. Bueno.
No, sí, señor Villaseñor, hablemos claro.
Sí, se ha suspendido en Italia. ¿Por qué estás diciendo que una serie está fomentando la homosexualidad y si fuese yo la LEP?
Por supuesto.
Es increíble.
Se respete la libertad de expresión de este obispo, que si se escucha l'original,
la llibertat de societat uns límits.
Ara li toco convergència.
Eh? A veure, jo només, escolta, jo crec que vostè l'ha encertat quan ha dit això dels 2.000 anys d'història, no? Home, jo crec que ja és hora que l'Església també faci en determinats àmbits una reflexió sobre el seu posicionament, que no té per què ser el mateix que fa 2.000 anys. Crec que les societats evolucionem, i de la mateixa manera doncs, que evolucionem per a bé, intentem doncs, instruir-nos doncs, amb organismes perquè no hi hagi tantes guerres, es creen diguéssim, doncs, institucions com la ONU doncs, precisament per mirar doncs, que tinguem una societat millor en determinats àmbits de les polítiques socials, doncs, acceptar doncs, i això hauria de fer també l'Església, doncs, els homosexuals com a persones normals, com a persones com nosaltres, i jo crec que aquestes declaracions que ha fet aquest cardenal, em sembla que era cardenal, era?
Un bisbe.
Crec que són totalment desafortunades, crec que, i espero que no representin a la totalitat de l'Església Catòlica, i per tant, home, estaria bé que fessin, no costa res rectificar, i en aquest cas també demanar perdó, que és un dels principis bàsics que té l'Església Catòlica.
La CUP, i tancarem el
sí, tema. Sí, abans que res, em sembla que em pensava que el bisbe aquest era d'Alcalá, veig que el bisbe està sentat a la tertúlia davant Déu, Josep, i comença a ser preocupant el tema. Veient el que ha dit el Bruno, jo crec que, o sigui, l'opinió no és de l'Església, l'opinió és de l'Església i del Partit Popular. Jo crec que és molt, ho comentava la Roser, no és preocupant, ja és que és escandalós com el que està passant, com s'està retrocedint en drets que semblava que ja eren d'evidència, que no es podien tocar, i és que no sé què més dir. M'agradaria pensar que el senyor aquest està malalt, sincerament, i com que no ho està, considero que el que diu i el que practica sobrepassa la llibertat d'expressió aquesta que tant li agrada defensar el PP quan es parla de depèn quines coses sí, depèn quines coses no.
Puc només afegir una cosa? Només afegir una cosa. Quan parlava de l'evolució i ja parlava de que de determinats postulats s'han de revisar, home, l'Església ha deixat de negar doncs, que la Terra, en aquest cas, doncs és... No gira, diguéssim, no és el centre de l'univers, i per tant doncs, no, de la mateixa manera que som capaços doncs, d'entendre això, i que l'espècie humana doncs, evoluciona, doncs, adquireix més coneixements, doncs, també crec que hauria de fer una reflexió sobre determinats postulats, en aquest cas doncs, el que fa referència en els homosexuals, no?
En tot cas, una cosa, el tema de l'homosexualitat no és qüestió d'evolució o no, cadascú és el que vol.
Jo vull dir aquest immobilisme, sí, que a vegades doncs, sí, sí. Cal doncs, canviar-lo.
Fa molts anys que reconegués que el Galileo tenia...
Vamos a
entrar al debat i
por alusiones, ¿no? Es decir, a ver, aquí lo único que estoy diciendo aquí es que se tiene que respetar la libertad de otros, aunque no sea... nuestra opinión. Y quiero decir que lo que ha hecho este obispo no ha hablado de la homosexualidad como tal, sino que ha hablado de los abusos y las presiones de los medios y de muchas instancias de focalizar y presionar para que hayan en una cierta orientación sexual. Y ponía como un ejemplo la serie Física o Química, que es un escándalo, ¿vale? Entonces, el Partido Popular es un partido aconfesional, inspirado en humanismo cristiano.
Confesional.
Pero tenemos que decir que lo que sí que respetamos es un derecho constitucional a la libertad de expresión. E invito a todo el mundo que escuche, que se deje de los medios de comunicación que contaminan algunos, no digo este, algunos, y escuche el original.
Como Intereconomía,
el mundo,
como Intereconomía.
Bueno, estoy pronto a otra cosa.
Y se escuche lo que ha dicho Martínez Sistac y el obispo de Rechpla, creo que se llama, de Alcalá, y que se ha visto que no hay ningún tipo de... Rechpla, por supuesto, que es catalán. Entonces, que se vea que no hay ningún tipo de contradicción, porque además se quiere es confrontar a los obispos, y esto es absolutamente falso. Viva la libertad d'expressió.
Escoltin, avui Rasquera decidirà si cultivarà Maria en un referèndum enrarit en el municipi. Govern municipal i oposició criden els veïns a votar en la consulta popular. L'alcalde afirma que guanyarà el sí, però ignora si amb el 75% dels vots necessaris, diu que si no arriba aquest tant percent, ell limitarà amb els seus regidors.
Què m'he dit, que
votaria? Aquesta via servirà pel municipi si pot ser tirar endavant algun projecte econòmic que el serveixi per sanejar els comptes, i molt breument, així per que sigui una cosa més distesa. Si fossin alcaldes, vostès apostarien per aquest cultiu si el servís per arreglar les finances municipals? Molt breument, que tenim 3 minuts.
Ferran Otega. Ferran,
qui comença? Roser?
Començo jo.
Va, jo molt breument,
Jo crec que els municipis han fet coses moltíssim pitjors que donar suport a un cultiu de marihuana. I no dono exemples, perquè ja se sap. És a dir, totes les promocions econòmiques de construccions que s'han arribat a fer, crec que poden ser molt pitjor que un cultiu de marihuana.
La Roser m'ho ha tret de la boca, jo ja no opino. Vale? Ja està.
La CUP, iniciativa, ja ho han dit.
Breu.
Qui vol continuar?
Bueno, que hay cosas peores que el cultiu de marihuana, és verdad, però una cosa no significa que l'altra esté bien. Absolutament en contra de la postura.
Encara que servís per netejar els números, per arreglar
el fin no justifica nunca los medios.
Qui vol continuar?
No, des de Convergència i Unió, evidentment, no podem donar suport a una mesura com aquestes, i per tant crec que vaja, que estiguin tranquils i que en Sant Cugat, que això aquí no passarà.
No, jo pensava que el senyor Puigneró ens anava a anunciar que Torrenegre es plantaria plantes. No, jo crec que la cosa s'ha de mirar cada cosa en el seu tema. Vostè sabeu que en alguns casos la utilització de la marihuana en temes terapèutics està utilitzada, està receptada, i també hi ha cultius en el conjunt de l'Estat de plantes de cannabis. Per tant, tampoc no és una cosa tan estranya. El que passa és que la diferència no és qui ho fa, sinó com, i que ve d'una associació. I aquest és el tema que el que s'ha de portar a estudi. Jo entenc que s'ha coat, home, terreny tric, Jordi,
no sé. No es bulla vostè, no, llavors?
Jo t'he dit...
Han dit...
Sí o no?
No, jo no
vaig fumar en aquesta tertúlia.
Si jo m'he mullat, si no. Si Convergent s'ha mullat ja, des del colmo, que no es mullin vostès.
No, jo dic que vosaltres esteu manifestant una cosa contrària cap a la planta, quan sabeu que s'utilitza en alguns casos. Per tant, a Rasquera han pres aquesta decisió, i si l'han pres el poble decidirà. Vosaltres suposo que no. Com el vostre representant de Convergència diu que el poble no té dret a decidir, doncs el referèndum ho decidirà el poble de Rasquera.
Escolti, ho deixem aquí. Jordi Puigneró, Bruno de Salvador, Ferran Villasenyor, Roser Casamitjana i Guim Pros. Moltíssimes gràcies als 5. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Moment per al butlletí i al magazín. I love you. More than we'll know, and think to myself.